Salutacions, seguidors del canal La Veritat Històrica. Avui iniciem un nou capítol dedicat al segle XIII. Possiblement, per a molts de la meva generació i de les generacions properes, aquest segle pot semblar un període gairebé intranscendent, sense gaire contingut propi. Els nostres llibres d'història, sovint passaven de pressa per aquest temps, saltaven gairebé directament cap als reis catòlics, deixaven en segon pla el segle XIII i Elixir Baixa, i només s'aturaven tímidament en la primera part del segle XV. Però la realitat és ben diferent. El segle XIII va ser decisiu en molts aspectes, i al llarg dels pròxims episodis l'anirem desgranant amb calma, dades i criteri. Totes les dades que aportarem han estat revisades, contrastades i analitzades. Les exposarem de manera objectiva, sense voluntat de reivindicació ni d'adoctrinament. Som en el moment de mostrar la història tal com va ser, o almenys tan a prop com ens permeten les fonts, els documents i l'anàlisi rigorosa. El compromís que vam adquirir el 9 de febrer de 2025 continua vigent. Oferir als nostres seguidors una versió honesta, documentada i comprensible de la història. Fins ara hem anat descobrint petits detalls, matisos i correccions. Però a partir d'ara començaran a caure alguns mites i apareixeran veritats manipulades, ocultades o simplement ignorades durant massa temps. No vull avançar massa contingut perquè no es tracta de fer spoilers, sinó d'anar descobrint-ho plegats, pas a pas. Aquest capítol, i també els següents, tindran un format semblant. Una presentació índex com aquesta, que servirà per situar l'espectador abans d'entrar en matèria. Avui obrim la porta a una Catalunya que començarà a dominar el mar, a un poder musulmà que, de mica en mica, anirà quedant reduït fins a concentrar-se a Granada, a un record especial de l'Orde del Temple i de la seva missió a Europa, i també a la mirada jurídica, crítica i amb un punt d'humor que ens oferirà Àlex sobre l'evolució del dret i del poder. Una altra novetat és que, en lloc d'un editorial inicial, l'anàlisi i els comentaris quedaran situats a la contraportada. D'aquesta manera, si algun detall ha passat desapercebut, el podrem recuperar, repassar i comprovar al final. En només 10 minuts farem un viatge al passat. Un viatge a un temps en què homes i dones, no tan diferents de nosaltres, lluitaven cada dia per sobreviure, avançar, defensar el seu món i construir el futur que, segles després, encara ens explica qui som. Comencem. El segle XIII comença amb una sacsejada decisiva a la península. El poder coixí semblava encara fort, però sota aquesta aparença ja existien esquerdes internes, tensions polítiques i dificultats de control. En 1212, la batalla de les Navas de Tolosa no cerró a l'Àndalus, ni fundó Espanya, ni resolvió de culpa la història peninsular. Però sí canvió la direcció del tablero. Fins aleshores, els almohades havien estat una gran potència nord-africana i andalusina, capaços de condicionar els regnes cristians. Després de les Navas, aquesta autoritat va començar a perdre impuls. La derrota no va destruir immediatament el món islàmic peninsular, però va trencar la confiança imperial almohada. I quan un imperi perd confiança, també comença a perdre obediència. Per això, les Navas s'ha d'analitzar sense propaganda. No va ser una batalla màgica ni un destí inevitable. Va ser un cop estratègic sobre un sistema que ja arrossegava tensions profundes. Els regnes cristians no eren un bloc pur i unit. Hi havia rivalitats, pactes, interessos i càlculs. La religió importava, però la política, la frontera i l'ambició també pesaven. La gran conseqüència fou el canvi d'iniciativa. Des d'aquell moment, Castella, Aragó, Portugal i altres actors van poder avançar amb més força, mentre l'Andalús començava a buscar noves maneres de sobreviure. I vet aquí la clau. A l'Andalús no desapareix al segle XIII. Canvia de forma, perd escala i acabarà concentrant la seva intel·ligència política a Granada, darrer gran supervivent musulmà peninsular.
Benvinguts al segle XIII. Un segle que molts han volgut presentar com a anodí, però que va ser el vertader bressol de la nació catalana. Avui desmuntarem la història escolar. 1212. Les Navas de Tolosa. No va ser només una batalla contra els almohades, va ser el xoc de blocs que va canviar el mapa peninsular per sempre. 1213. La tragèdia de Muret. Analitzarem per què la mort de Pere el Catòlic va tallar de soca arrel la nostra projecció cap al nord d'Europa. Quan el nord es va tancar al Mediterrani i es va convertir en el nostre destí, veurem com una derrota continental ens va empènyer a ser la gran potència del mar. El paper del papat, Innocenci III i l'ús de la fe com a eina política. Descobrirem com Roma va arbitrar el destí dels regnes cristians amb mà de ferro. A l'Andalús en retrocés. De la gran potència imperial almohada cap a la fragilitat de la Granada nazarí. Un canvi de cicle que va redefinir totes les fronteres. El naixement del pactisme. En aquest segle la ploma i el document comencen a pesar tant com l'espasa. El dret es converteix en l'arquitecte de la llibertat, Jaume I el Conqueridor. Més enllà del mite del rei guerrer descobrirem a l'estrateg que va saber llegir el nou escenari marítim per a la corona d'Aragó. Secrets i manipulacions. En aquest capítol posarem el focus en aquells detalls que la història oficial ha preferit passar de llarg o simplement segrestar. Prepareu-vos per a un viatge sense propaganda. Dades irrefutables i mirada crítica per entendre com es van trencar els equilibris del món medieval per donar pas al futur.
En la primera dècada del segle XIII, el temple no és una llegenda. És un estat sense corona. Vam néixer el 1119, demanant permís per vigilar els camins de Jerusalem. Nou cavallers que 90 anys després, el 1200 som, la banca, l'exèrcit i la logística de mitja Europa. Dada principal, la nostra central, ja no està a Jerusalem. Està a París, al temple. Des d'allà es mou el crèdit que finança regnes. Una carta templera pesa més que una bossa d'or, perquè es cobra a tot el món. Es cobra a Acre, a Barcelona o a Londres, sense que un bandit et degolli pel camí. Som ordre militar, religiosa i territorial. Custodiem castells a la frontera de la cristiandat. Prestem a reis i arbitrem entre el papa i els prínceps. El segle XIII és la nostra plenitud, no el nostre UCAS. Centreuropa intenta refer el Sacre Imperi i el Temple finança. Sense nosaltres no hi ha croada que es mogui ni regne que respiri. Som a l'oli que fa girar la màquina. Abans de ser perseguits, vam ser indispensables per al món. I atenció, perquè encara no hem arribat a la part 5. El temple té moltes coses a dir en aquesta història, que tot just ara comencem a desvelar amb rigor.
Quan observem a l'inici del segle XIII, el primer que cal entendre és que el papat ja no és només una institució espiritual. És un centre de poder amb capacitat real d'intervenció política. És un poder capaç d'influir en reis i legitimar conquestes. Des de Roma el papa actua com a àrbitre i sovint com a estrateg. Les seves decisions no només afecten l'ànima dels fidels. Les seves decisions afecten també les fronteres dels regnes. La fe esdevé llenguatge però també instrument. En aquest context la idea de croada pren una dimensió completament nova. No és únicament una empresa religiosa. És una crida que pot mobilitzar recursos i justificar guerres. A Britània aquesta dinàmica no passa desapercebuda per a la monarquia. La corona entén ràpidament que participar en aquest marc pot reforçar la seva posició, tant davant del papat com davant dels seus propis rivals interns en el territori britànic. La croada pot contenir una fe sincera i profunda, però al mateix temps ofereix una cobertura moral a ambicions territorials que en altres circumstàncies serien molt més difícils de legitimar. Un dels exemples més reveladors és la croada albigesa. Sota la lluita contra l'heretgia càtara s'articula també un procés de control territorial al sud de l'actual França. Aquest episodi ens mostra amb claredat com la religió i la política no són esferes separades. Es confonen fins a fer difícil distingir on acaba una i on comença l'altra. No es tracta de qüestionar la fe dels participants. Es tracta d'analitzar com aquesta fe és canalitzada i dirigida per estructures de poder molt concretes de l'època. El segle XIII és el moment clau d'aquesta consolidació. El papat no només guia consciències. Articula estratègies que condicionaran la política europea durant moltes generacions. És en aquest escenari on Britània comença a definir el seu paper. Com un actor que pot erigir-se en defensor d'una causa que transcendeix les seves pròpies fronteres.
El segle XIII és el bressol de la llei moderna. A Britània la Carta Magna de 1215 no és només un paper. És la base del dret comú basat en precedents. És el moment en què neix el Parlament per limitar el poder real. A Europa el dret romà torna amb força a les universitats i neixen els drets propis de les ciutats. Mentrestant a Catalunya vivim la consolidació dels usatges de Barcelona. és el nostre tresor jurídic i la base d'una identitat que ja ningú pot discutir. Les Corts Catalanes es desenvolupen com assemblees on el rei pacta amb els estaments. És el poder compartit. És la política de la negociació davant de la imposició. També neixen les institucions de pau i treva per limitar la violència feudal. És el primer intent seriós de posar ordre a la societat amb un dret marítim propi que ja apunta al mar. A la resta de la península, al fons, Desè el Savi intenta unificar la llei amb les set partides. Una joia amb influència romana que busca el control real sobre els furs locals. A l'Andalús, el dret islàmic resisteix al regne de Granada. Però a l'abans de la conquesta cristiana, provoca una substitució progressiva de sistemes legals a tot el territori. La lliçó és clara. En aquest segle, la ploma del jurista comença a guanyar la partida a l'espasa del cavaller. El dret és l'arquitecte de la nova Europa. Sense aquests codis i aquests pactes no entendríem la resistència de la nació catalana. Som fills de la llei i del pacte des de fa més de 700 anys.
En aquest episodi hem recorregut 5 apunts essencials. Catalunya, de vegades, el pla B acaba sent millor que el pla original. A l'Andalús, l'última gran opció d'un món que començava a canviar. Els templers, una història de grandesa, poder i llegenda. Les croades, fervor religiós o oportunisme polític? Les lleis mil·lenàries, normes antigues que, encara avui, continuen legislant. La setmana vinent continuarem amb el següent episodi. Seguirem informant.